something right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle. Doncs arriba el moment de la setmana on parlem de cinema. És el 24 Fotogrames, de la mà del Francesc Canoas. Què tal, Francesc, com va?
Molt bon dia, com esteu? Aquí com cada dimecres a parlar de cine i de pel·lícules. Mira, parlarem
què
de...
aquesta setmana?
Parlarem de Wicked 2, parlarem de The Running Man, parlarem de Jay Kelly, que té molt bona pinta, la Reco entusiasta, però no jo partida de coets, però em va agradar força, Frankenstein, i tenim el clàssic endarrerit que es diu Cayo Largo.
Molt bé, doncs comencem per Wicked, la segona part. Couldn't be
happier. Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos como solo tú sabes.
¿Esto hace lo que yo creo?
¡No!
¡No fastidies! ¡Ah! Es alucinificante.
La varita lo hará convincente.
¡Linda! ¡La buena!
¡Es la bruja malvada! Mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad.
Soy un personaje público. La gente espera que, mientras, que sea una inspiración.
No quieres renunciar a esto.
¿Quién podría?
Lo sabes muy bien. Hay una casa volando por los aires. Voy a ver al mago.
Traedme la escoba de la bruja malvada del oeste como prueba de que ha muerto.
¡Pare! Esto se nos ha ido de las manos. Elífaba, vienen a por ti.
Mírame bien, pero no con tus ojos, con los suyos. I've heard it said.
Ve la segona part del musical de fa uns anys, que és el musical de Broadway, Wicked, amb Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, i és una al·legoria política sobre el bé i la veritat, vale? Que això té molt a veure amb el món actual de la política, de la societat, no? On pesa molt més la mentida i la mala informació que no la veritat, no? I de sobre una miqueta el rerefons de la pel·lícula, no? Molt ideal justament també pel rerefons polític que hi ha als Estats Units. I és una pel·lícula que barreja fantasia, aventura, musical, amistat, visualment espectacular, emotiva, que millora el musical original de Broadway. No sé si millora o no la primera part, perquè jo no he vist cap de les dues, no sóc fan de la saga, i tampoc sembla ben bé quina és la lluita entre les dues bruixes, no? Hi ha una bruixa rosa molt maca ella i una bruixa negra...
Verda.
O verda, sí, que... Sí. Però, ah, sí, és verda, tens raó, és verda.
És
raó.
Verda, és verda.
És verda, sí. Doncs que lluiten entre elles pel poder, entenc, del regne d'Oz, no? Però més enllà de qui té raó i qui no té raó, doncs no ho sé, perquè la que és verda, la vam explicar ara si tu l'has vista, li diuen la bruja malvada. Tu tampoc l'has vista, la saga?
No l'he vist, no.
Bueno, doncs estem els dos igual. Però es veu que realment aquesta bruja malvada, que és la verda, no és tan dolenta com diuen que és dolenta. Són les males llengües que la fan dolenta, les mentides que estem dient, no? La mala premsa. I la noia, la Roseta, que és la fantàstica, la bona, diguéssim, doncs al final... es veu forçada a dir la veritat i fer-se i tornar a ser amigueta de la bruixa verda aquesta, no? Tot això, com deia abans, és la metàfora, és l'alegoria sobre el bé i el mal, la veritat, la mentida, però tot això amb un embolcall de musical, amb efectes especials, visualment potentíssim, i per fans que els hi va agradar pues, Wicked, la primera, doncs aquí té la continuació que tanca aquest díptic d'aquest musical. Anem a la següent, que tinc ganes de veure-la perquè jo vaig veure l'anterior, vaig veure la clàssica, diguéssim, la clàssica no, la primera pel·lícula que es va fer, i es diu The Running Man.
Ben Richards, 35 años, casado y con una hija. Tiene una urgencia médica.
Necesitamos dinero para el médico, ya.
Ben, ten cuidado.
Situación laboral en la lista negra. Pero todavía tiene una salida. El programa más popular del país.
¡La sed de sangre es vuestro derecho! ¡Liberadla! ¡Bienvenidos a Perseguido!
Los concursantes nunca vuelven.
No tengo ganas de que me mate. Que te den dos veces.
Esa actitud te hará ganar el concurso. Las reglas son sencillas. Sobrevive 30 días mientras todo el país te da caza. Y tú y tu familia viviréis como reyes.
Pienso volver y quemar este edificio. Lo prometo.
Esa es la actitud.
¡Esto es Estados Unidos, joder! ¡Aquí no aguantamos, gilipolleces! ¡Sí! ¡Ah!
Bé, The Running Man, l'home que corre, Perseguido, dirigida per Edward Wright, que és un director que a mi m'agrada força, que l'última pel·li que vaig veure d'ella m'ha encantat, que és Last Night in Soho. També és el director d'Arma Fatal, Zombies Party, Bienvenidos a Fin del Mundo. És un director que barreja molt bé l'acció amb el gènere de por, amb el fantàstic. En aquest cas és l'adaptació de la novel·la de Stephen King, que ja sé, adaptada als anys 80, concretament al 87, amb la pel·lícula Perseguido, amb l'Arnold Schwarzenegger. No sé si tu la recordes, se l'has vista o et sona aquesta pel·lícula. Va tindre el seu
èxit. Em faltava un any per néixer.
Bueno, però no sé si a posteriori llavors has sentit parlar d'ella. No, bueno, pues una pel·lícula que ara fan aquest remake d'aquesta pel·li del Schwarzenegger, amb el Glenn Powell d'actor principal, també surt el William H. Macy, el Michael Cera, Josh Brolin, i va d'un món futur, una distopia futurista on hi ha un concurs de televisió, un gran hermano, amb una sèrie de personatges, són perseguits, per això es diu Perseguido, i moren, o sigui, es pelen, no? Perquè hi ha uns caçadors que van aparèixer a matar-los, però si guanya, qui guanya el premi, qui sobreviu, doncs té una pasta rufa espectacular. I aleshores fitxen a un home necessitat, perquè la seva família i la seva filla està malalta i necessita els calés, perquè participi, no? I aquest és el Glenn Powell, l'actor, i l'enreda el productor executiu del programa, que és el Josh Brolin, perquè intueix que aquest tio donarà audiència i serà la bomba dintre del concurs, com així serà. Però què passa? Que aquest element, aquest heroi, aquest antiheroi o aquest heroi, es tombarà i farà justícia, i el que farà és també intentar destruir el que és i el que significa aquest programa de televisió i la degradació que significa això, no? Veure morir molt en directe bé a gent, no? Pel fet de la violència per violència, no? I està molt bé, o sigui, té molt bona pinta, té bones crítiques. Si veieu el tràiler, és acció pura i dura, la posada en escena, com està rodada, com està realitzada, molt dinàmica, molt de ritme, la banda sonora, i és aquesta profecia que va fer King a la seva novel·la als anys 80, que era la violència com a entreteniment. Allò que semblava impossible a principis dels 80, doncs cada vegada pot ser més possible, no?
Sí.
I hi ha hagut sèries de televisió com El Juego Calamar, hi ha hagut altres, sí, pel·lícules com La Larga Marxa, que vam parlar la setmana passada,
sí,
que justament parlen d'aquest tema, justament, no? Parlen de com treure cèntims jugant-se la vida, no? Per una audiència televisiva que està veient aquell programa. Per tant, pot ser interessant, i pels que vulguin recuperar aquell clàssic dels 80 d'acció del que es deia Perseguido, doncs aquí tenen aquest remake anomenat The Running Man.
Molt
bé. Anem a la següent, Issa, que té molt bona pinta, que és Jay Kelly.
No quiero quedarme, Jerry. Es hora de abandonar la fiesta.
¡Jay Kelly! ¡Eres un Adonis!
Mírate, eres el sueño americano, la última de las estrellas del cine antiguo.
Estoy aquí abajo.
Estás ahí arriba, aquí abajo y aquí dentro. Hemos conseguido mucho juntos.
Adiós, papá. Me voy el sábado a París.
¿Es tu último verano? Voy a quedarme muy solo sin ti.
Anda ya, nunca estás solo.
¿En serio? Yo siempre me siento solo. Gracias, Silvano. Ya se va. Siento que me lo he perdido.
Te necesitamos.
A Jay le está dando un ataque. Pinta mal. Ahora pinta muy, muy mal.
Jay, ¿a dónde vamos?
Venga, ¿a dónde vamos?
A Francia.
A Francia.
¿A Francia?
Stars.
¿Ese es Jay Kelly?
He come and go.
He
come fast, they come slow.
Ha, cuando te miro, veo toda mi vida.
No sé con quién enfadarme, pero tú tienes todas las papeletas, Ron.
Enfádate conmigo, lo del tren fue idea mía.
Ya, pero tengo prohibido enfadarme contigo.
All you see is glory.
Últimamente tengo la sensación de que mi vida no es real. Estoy empezando a recordar cosas. ¿Cómo se llama eso?
¿Memoria?
Es como una película, como si me interpretase a mí mismo. Solo quiero que vengas conmigo para que veas lo que he hecho. Tiene que haber significado algo.
¿Y si no?
Esto no significa nada para ti, porque para mí significa mucho. Porque sí, eres Jay Kelly, pero yo también lo soy.
Es una locura. Todo lo que uno creía que era se va al traste.
Y... ¡corten!
¿Repetimos?
¿En serio?
Una vez más.
Bé, és una pel·lícula que parla del cine, del món del cine i de les estrelles del cine, aquelles estrelles brutals, no?, que conegudes arreu del món. I aquí parla de la crisi d'un actor, que és el George Clooney, que té més de 60 anys, i arriba aquest moment de la vida on ell fa la reflexió i se n'adona que ho té tot, no, és conegut per tot el món sencer, no pot viatjar amb un tren sense que ningú el reconegui, no? No pot viatjar a França com qualsevol persona que va a fer un viatge de turisme, i se n'adona que ho té tot, però que, bueno, fent aquesta reflexió vital de lo que està en la seva vida, se n'adona que segueix estant sol, encara que estigui amb molta gent al voltant, que la seva filla, pues, la relació amb la seva filla no és gaire bona. I llavors, la pel·lícula, dirigida, que no he dit abans, és pel Noah Baumbach, que és un director també molt interessant, que ha fet pel·lis com Històries d'un matrimoni, Frances A, Una història de Brooklyn. Parla això, parla del costat sentimental o del costat melancòlic o del costat solitari d'aquestes estrelles que a vegades veiem com a propi Clooney, perquè a cap i a la fi Clooney està fent una pel·lícula, no que li passi el que li passa al personatge seu, al Jay Kelly, però sí podria ser un reflexe Jay Kelly del que és, de lo que és George Clooney a nivell mundial com a actor de cinema i actor de Hollywood, no? I fa aquesta reflexió, no? Aquesta reflexió a estil pues Bergman, estil Alexander Payne, també de Fellini, de Robert Altman, no? Aquest punt de cinema dins del cinema i com viuen o com voldrien viure, com voldrien ser recordats o com fan aquest repàs vital aquesta gent que nosaltres des del mundo real podríem dir veient com si fossin estrelles, per això sempre diuen les estrelles de Hollywood, no? Perquè no han de ser estrelles mundials que són admirades des de tots els cantons, no? Pot ser interessant, la pel·lícula té molt bona pinta, surt Adam Sandler també, surt Laura Dern, i és un anàlisi de la fama, de la celebritat, del glamour, de la vacuïtat d'aquestes vides, no? I que en el fons no són més que persones com nosaltres, passa que han tingut sort a la vida o han tingut talent per dedicar-se al que es dediquen i guanyar, pues, molta pasta i tothom els coneixi, no? Quan parlem d'aquesta gent també podem parlar dels futbolistes, per exemple, no? De futbolistes o estrelles que són
o cantants, no?
O cantants,
per suposar. El que passa és que és veritat que el cinema, com que pot ser el més internacional, no? O el que més es replica a tot arreu, Fins i tot sentíem l'altre dia el col·lapse a l'actor aquest de La Casa de Papel, no? On una sèrie a Netflix de cop i volta fa que estiguis a l'aparador de tantíssims països. Sí, que sí. Déu-n'hi-do, potser el futbol no és tan seguit com aquí arreu, no? O els cantants, com l'idioma també és una barrera, però el cinema i, bueno, i l'audiovisual ara...
que el cinema té el punt aquest del glamour, no? De lo glamurós.
Sí, també.
D'explicar històries de la gent que diu, hòstia, voldria viure aquestes vides de les pel·lícules i viuen els actors. Un actor, doncs, viu diverses vides al llarg de la seva vida, sí. fent diversos papers diferents dels que és la seva pròpia vida, no? I per tant, atrau una multitud de gent que l'admira i que jo estic a Sitges cada any flipo amb la gent que està allà a Sitges amb les carpetes i les fulles
i fent
cua i allà al hall, perquè jo sóc gens mitòman, o sigui, jo vull dir, no els miro d'aquesta manera, els miro com gent professional, una professió, que és ser actor o ser director o el que sigui, quan ho fan bé, són famosos, però ja està, són gent com nosaltres, m'entens? Jo aquest punt no el tinc, no? Però es reconec que hi ha molta gent, i allà si ho puc veure cada any, que estan allà, doncs, com a bojos, buscant la foto, buscant el selfie, buscant l'autògraf, no? I penso, mare meva, no? O sigui, i clar, viure això, tu com aquest element que ets conegut, ojo, que no puguem moure... O sigui, un Tom Cruise, per exemple, sí. que surts al carrer i tothom et pararà, o sigui, llavors la pel·lícula, Jay Kelly analitza justament això.
Anem a la següent,
que és Frankenstein, la de Guillermo del Toro.
Som-hi.
Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío. Veo pedazos, recuerdos de distintos hombres. Entonces lo vi. Tu nombre. Víctor Frankenstein.
Bueno, vam parlar una miqueta d'ella a Sitges, quan la vas veure a Sitges, i ara aprofito perquè ja està a Netflix. O sigui, ara tenim Frankenstein al cinema, en gran pantalla, que jo recomano veure-la en pantalla gran, perquè és una pel·lícula visualment molt potent, però també la pots veure a casa a Netflix, no? A mi, quan vam parlar a Sitges, vas comentar que m'esperava bastant més de la pel·lícula amb el sentit, diguéssim, de l'adaptació, o a nivell de guió, o a nivell com ho tracta el tema Guillermo del Toro, que és el guionista i que adapta la novel·la de Mary Shelley, no? Per aquesta adaptació seva. Però a nivell d'aparell visual, de nivell cinematogràfic, és una pel·lícula espectacular i espaterrant. O sigui, és una pel·lícula brutalíssima en quant a fotografia, realització, disseny de producció, decorats, a més tot decorat, no hi ha res de cromes ni res per l'estil, tot està construït, aquests decorats, perquè semblin reals. I això és meravellós, no? Aquest Clar. Amor pel cinema, diguéssim, físic que té Guillermo del Toro és admirable, no? La pel·lícula sí que mantinc el que vas dir al seu moment, que per mi és massa llarga, dura 149 minuts i potser mitja hora menys hagués rendit millor. I els actors estan tots molt bé, Oscar Isaac, que fa del doctor Frankenstein, Jacob Elordi, que fa el monstre, Mia Goth, que fa la noia de la qual s'enamora o es fa preguntes al monstre, i Christoph Wolf, que és el mecenes que li paga tots els experiments al Frankenstein, al doctor, no? Lo innovador que té aquesta adaptació de del Toro és que per primer cop tenim el punt de vista del monstre, vale? O sigui, què pensa el monstre? Com se sent el monstre? per què està així, per què està enfadat, per què vol carregar-se el seu creador, per què vol parlar amb ell, per què vol conèixer, no? Tot això està molt ben explicat a la pel·lícula, perquè hi ha com dos parts, que una és el punt de vista del doctor Frankenstein, no?, que parla sobre la seva creació aberrant i el que pensa d'ella i perquè la vol matar, i en canvi tenim el punt de vista del monstre explicant per què està perseguint el seu creador i per què vol parlar amb ell i per què vol respostes a les seves preguntes. Això és la part més interessant que té la pel·lícula. El que no m'acaba de fer el pes, i veient la Netflix trossos que he anat veient i mantinc, és que el monstre no és monstre. O sigui, el monstre, clar, per mi és massa, massa atractiu. O sigui,
el és Jacob, el sex symbol d'ara, no?
El Jacob Elordi, encara que li posis la cara amb cicatrius i tal, però és que quan surt despullat, quan ressuscita, quan camina, és que és un tio, és Carl Lewis. O sigui, és tot fibrat, tot, clar, musculat, estilitzat el cos, i no és un monstre a l'uso com és un monstre de Frankenstein que ha de fer por. D'acord que la veu que li posen quan parla i quan es disfressa amb la capa i el barret perquè no el vegin, té aspecte de monstre, però justament quan ell reneix i quan pren la vida, diguéssim, el veus i té un cos que dius, jo vull aquest cos. O sigui, què he de fer? A quin gimnàs he d'anar partint d'aquest cos del monstre de Frankenstein, m'entens? És espectacular. I això a mi em va treure una miqueta de polleguera, no? Que el monstre no és monstre, és un monstre massa guapo, no me l'acabo de creure, però ja està molt bé. Jacob Elordi, paper que fa aquest d'estar pertorbat de qui és, fent-se preguntes assistencials, de no entendre res, de mirar-se al mirall, de mirar coses que va aprenent mica en mica perquè li explica la Mia Goth, això està molt bé, però hi ha elements que a mi em treuen una miqueta de la pel·lícula, no? I el que fa que per mi no sigui una reco totalment entusiasta, però sí una molt bona pel·lícula que s'ha de veure, i per això li poso un 7 a la pel·lícula.
Molt bé. Vinga, doncs arribem al clàssic Cayo Largo.
Cayo Largo.
Som-hi.
Bé. Ya saben todo sobre mí. Ahora cuénteme su vida. Vamos, hable. Fue a la guerra, ¿no?
Sí.
¿Le dieron medallas?
Un par.
Valiente, ¿eh?
No mucho.
¿Por qué arriesgó el pellejo?
Por nada especial.
¿Qué estás diciendo, Frank?
Bueno, sentint la veu de Humphrey Bogart, i ja, per aquest raó, ja, sisplau, aneu al versió original, perquè el doblador de Humphrey Bogart que s'ho faci mirar. Per favor, quina veu. Bueno, Cayo Largo, pel·lícula del 1948, pel·lícula excel·lent, sisplau, en versió original subtitulada. La trobeu a Netflix, a la secció Netflix, perdó, a Movistar, la secció de clàssics de Movistar, ja la trobareu. John Huston, el director de Dublineses, Honor de los Pritchi, Baixa una victòria, El hombre que pudo reinar, El hombre de Macintosh, Vidas rebeldes, La reina de África, La jungla del asfalto, La con maltés, John Huston, un clàssic. I el guió, atenció, de Richard Brooks i John Huston mateix. Parla de Humphrey Bogart, que és un veterà de guerra que viatja a Cayo Largo, un d'aquests callos que hi ha a Florida, a retrobar-se amb el pare i la viuda d'un company de guerra de la Segona Guerra Mundial que ha mort, que era company seu, i va veure el pare d'aquest noi, del seu company i de la seva viuda, que la seva viuda és Lauren Bacall. I a partir d'aquí ells tenen un hotel a Cayo Largo, un hotel de temporada que està sent ocupat per un personatge misteriós que se li diu el G. Robinson, que finalment acabem de descobrir que és un gàngster fugat de la presó que està amb la seva banda a aquell hotel esperant a ser recollit amb altre gàngster fent un tràfic de mercaderies i amb un avió poder fugar-se a Mèxic. I aleshores arriba Humphrey Bogart allà i arriba una tempesta d'aquestes tropicals espectaculars. Finalment s'acaba descobrint, perquè quan descobreixen que aquí és el gàngster i que estan allà refugiats, el gàngster i la seva banda fan rens, fan hostatges al Humphrey Bogart, al pare d'aquest amic seu que ha mort al combat, i la seva vídua, no? I és la relació tensa que es crea entre els hostatges i aquest mafiós gàngster interpretat per Edward G. Robinson de forma magistral. Pel·lícula plena d'atenció, amb una fotografia en blanc i negre espectacular, i tot amb un ambient claustrofòbic que és tot un hotel. Tot passa dintre d'aquell hotel i a habitacions diverses d'aquell hotel. Pel·lícula extraordinària, que qui no l'hagi vista és cine negre en estat pur, i té dos personatges cara a cara com són el Humphrey Bogart i l'Edward G. Robinson enfrentats amb aquesta pel·lícula que es diu Cayo Largo del 1948.
Doncs una proposta ben interessant com sempre. Francesc, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Bye bye, petons.
Adéu. I'm so scared in case I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs.
Són 1:15.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Kevin Hurtado. La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat, sota